amb Jesús, s'ha acomplert el que diu l'Escriptura. No li han de trencar cap os i miraran aquell que han traspassat.
Sí, es lo que estás pensando. Te lo advertimos y por fin está aquí. Eso que notas es el seísmo. Disfrútalo. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-295. 902-123-295. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Misión y vocación. Els dilluns a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Y algo que falta en las organizaciones es mostrar que somos humanos, ¿no? Especialmente directivos, mandos intermedios. Parece que cuando tienes un cargo, con el cargo va la inhumanidad, la frialdad, el estar por encima de las emociones. No, primero somos personas, después somos profesionales.
Per anar viatges amb sentit, Òptica Andorrana i Nayara Pereira patrocinen Missió i Vocació. Per primer cop, Ràdio Estel estrena en antena l'òpera contemporània Llull, basada en la vida i obra del filòsof i humanista Ramon Llull, amb llibret de Jaume Cabré, música de Francesc Assú, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i veus de primera línia de la lírica catalana encapçalades per Roger Padollers en el paper de Llull. Una òpera en un pròleg i dos actes que podràs escoltar per primer cop a Ràdio Estel el proper dilluns 22 d'abril a les 8 del vespre. L'òpera Llull a Ràdio Estel, una cita radiofònica ineludible.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes. Cada diumenge a 1:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 1:45 del migdia, a Ràdio Estel.
Amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa.
Joan, has portat el cotxe a revisar. No vull que ens passi com l'any passat, que ens vam quedar a la carretera tirats per un pneumàtic en mal estat.
No, no fa falta.
Com que no fa falta? Porta'l avui mateix a Pinchados 24 Hores Barcelona, que està obert les 24 hores els 365 dies de l'any. Pinchados 24 Hores compta amb un equip de mecànics especialistes en el manteniment i canvi de pneumàtics i tot tipus de serveis de mecànica ràpida.
Pinchazos y Neumáticos 24horas.com, carrer Tarragona 101, al costat de la plaça Espanya, Barcelona, 93 426 1356, 93 426 1356. Servei ràpid i fiable, sempre amb una excel·lent relació qualitat-preu. Especialistes en pneumàtics i mecànica ràpida a l'acte. Recorda-ho, Pinchazos 24 Hores.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Avui a Església Viva coneixerem l'opinió de quina ha de ser la relació Església-Estat a Espanya. Ho farem amb els candidats de la demarcació de Girona que tenen representació al Congrés dels Diputats i que es presenten a les properes eleccions a les Corts Generals el diumenge 28 d'octubre. Benvinguts i comencem el programa amb la felicitació de Pasqua que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe.
Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Pasqua. Ens podem felicitar. Aleluia. Sí, certament per Pasqua ens podem felicitar mútuament. Així succeeix després de la vetlla pasqual i de les celebracions. Ho he viscut durant molts anys, sobretot en acabar la celebració de la vetlla a les parròquies i en la Pasqua jove. Algú podria pensar, i ara, per què es feliciten, desitjant-se una joiosa Pasqua amb abraçades, encaixades de mans, somriures? Només hi ha un motiu. Perquè Jesús, el crucificat, ha ressuscitat. Però aquest fet és motiu de tanta alegria. Comentant la nostra fe en la resurrecció de Jesucrist, en una reunió de formació amb els pares dels infants de la catequesi de primera comunió, em varen fer una pregunta i una afirmació. La pregunta, com ho sap? I l'afirmació, doncs no us sembla que hagi ressuscitat tal com va el nostre món. Vaig intentar respondre a les dues qüestions explicitant què afirmem quan parlem de la resurrecció i mostrant signes de resurrecció que podem experimentar en la nostra vida i alhora en la història de la humanitat. No hem de pensar que la resurrecció és un retornar a la vida terrenal. Quan parlem de la resurrecció de Jesús, manifestem que la seva persona inicia una nova manera de ser, de viure en plenitud la vida amb Déu. Crist ressuscitat, que mostra les nàfores del crucificat, no està lligat al temps i a l'espai. Per això els evangelis indiquen que podia passar a través de les portes tancades. Es presenta amb un aspecte que no el reconeixen immediatament. Apareix i desapareix, però alhora els hi demana menjar per mostrar que és ell mateix, els instrueix i els ensenya les nàfores de la passió i crucifixió. Alhora cal mostrar signes de resurrecció com a contrapunt a la constatació tal com està el nostre món. El testimoni dels apòstols, dels primers màrtirs i dels màrtirs de totes les generacions que sense voler morir varen preferir ser fidels a Jesús ressuscitat, confirmant la seva fe abans que allargar uns anys la seva vida humana. L'existència i la missió de l'Església, de les seves comunitats i institucions, des de Jesús ressuscitat fins avui, arreu del món, hem superat dificultats, persecucions, limitacions humanes, pecats personals i institucionals, dificultats polítiques. És un fet tan significatiu que no s'entén sense la presència i l'acció de l'Esperit Sant, la promesa i el regal de Jesús ressuscitat. Si Jesús no hagués ressuscitat, faria temps que l'Església no existiria tal com ha estat i és. La vida ordinària de multitud de persones viscuda en fe, esperança i molt d'amor fins al perdó. Pensem en persones conegudes que s'han mantingut fidels a Jesucrist en l'Església, malgrat situacions dramàtiques viscudes i que posaven en qüestió la seva fe. També la multitud d'homes i dones que han consagrat la seva vida a Déu seguint els consells evangèlics de pobresa, castedat i obediència, disposats a donar-ho tot sense res a canvi. La vitalitat de les comunitats cristianes que han viscut i viuen la seva fe en Crist, acollint sempre els pobres dels més pobres, en qualsevol lloc del món, proclamant la seva confiança en la resurrecció de Jesús i dels qui moren, encarnant l'Evangeli en la cultura de cada moment per mitjà del pensament, de l'art, de la música i, sobretot, en la lluita per la dignitat de les persones i la justícia. Certament, ens podem alegrar i felicitar. Joiosa Pasqua!
Anem a escoltar tot seguit el punt de vista que ens aporta Miquel Oliveres, rector de Besalú, d'entre altres parròquies, que el tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica. Bona Pasqua.
Bona Pasqua, Pau i bé.
Quan vulguis.
Molt bé. La Pasqua és la pedra angular que corona tot l'edifici de la nostra vida cristiana. L'experiència pasqual arranca en aquell moment que l'Església, els apòstols, reflexionen sobre el sepulcre buit i l'encontre amb el ressuscitat. Trobament que de manera discreta els va obrint els ulls i progressivament el poden reconèixer com a ressuscitat. La paraula mateixa, reconèixer, ens indica que Jesús conserva allò més genuí de la seva identitat. La passió i mort de Jesús són el resultat de la lluita entre el poder fonamentat en el pecat, això és la injustícia, la mentida, la violència, contra el poder de Déu, fonamentat en la gràcia, en l'amor, la pau, la justícia, el perdó i la misericòrdia. Si la creu és la victòria aparent del poder del pecat, la resurrecció deixa en evidència aquest poder. Desemmascara la mentida, la violència, la prepotència de l'home que vol esdevenir Déu a través del seu propi ego. I aixeca damunt de la història humana la manera de regnar de Jesús, el regne de Déu. A partir d'aquest esdeveniment, pren sentit perdre la vida per la justícia, la pau i l'amor, perdre la vida per Jesús. Perquè aquesta pèrdua temporal esdevé un guany etern. L'Església, amb el sacrament del baptisme, ens fa membres del regne de Déu, i amb el de l'Eucaristia vivim en comunitat l'encontre personal amb el ressuscitat que ens enforteix i anima a viure amb ell, per ell i en ell. La concepció d'un regne que qui vulgui ser el primer ha de ser el darrer o que el rei ha de rentar els peus als súbdits no és concebible humanament. Si aquest regne acabés en la creu seria una derrota definitiva. Aleshores no tindria cap sentit viure l'estil de Jesús. Però la resurrecció ho canvia tot. Ara viure segons l'estil de Jesús és camí de vida, camí de plenitud, camí d'eternitat. Ja ara podem tastar aquesta plenitud i la derrota de la mort. Quan estimem, perdonem i lluitem per la pau i la justícia, experimentem en el cor aquesta plenitud. En canvi, quan odiem, mentim i cometem injustícies, tastem la mort.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Per Sant Jordi, en el nostre programa, recomanem llibres, ja ho sabeu. Estem a la volta de la cantonada de Sant Jordi i avui tenim amb nosaltres la Maria Carme Ferrer, que és la presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya. Benvinguda, Carme.
Bon dia.
Gràcies per estar avui amb nosaltres. Quin llibre ens recomanes?
Mira, es diu Un secret, de l'Alejandro Palomas, i és la història d'una nena, Nàcia, d'11 anys, d'origen paquistaní, que viu per aquí amb la seva família. Però què passa? Que els pares la volen fer tornar al Pakistà per casar-se amb un home molt més gran que ell. És un llibre que en aquests moments explica que els seus pares estan a la presó per fer això. Llavors està amb una família d'acollida, on té un germà, en Guille, i un pare que l'estimen moltíssim. Però aquesta nena té un secret que la psicòloga aconseguirà descobrir. És un llibre que penso que és una denúncia contra la violència, contra els matrimonis arreglats i forçats. Destaca la figura d'en Guille, que és un personatge fantàstic, que l'ajuda en tot el que pot, no? És molt a favor dels drets de les nenes i també de tot el que implica l'infància, no? Que s'ha de poder viure. Jo penso que també és un llibre molt ben escrit i que, encara que sigui un llibre juvenil, penso que per gent gran també pot passar una bona estona.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Avui coneixerem l'opinió de quina ha de ser la relació Església-Estat a Espanya dels candidats dels partits de la demarcació de Girona que tenen representació al Congrés dels Diputats i que es presenten a les properes eleccions a les Corts Generals el diumenge 28 d'octubre. Els escoltarem per ordre de nombre de diputats al Congrés. Avancem que, malgrat haver insistit en repetides ocasions al seu respectiu gabinet de premsa, no ens ha estat facilitada l'opinió de Junts per Catalunya en la veu del seu representant, Jaume Alonso Cuevillas. Escoltarem a Sergio Santamaría, del Partit Popular de Catalunya, Marc Lamoat, del Partit dels Socialistes de Catalunya, Joan Luengo, d'En Comú Podem, Héctor Amalló, de Ciutadans, i Montserrat Bassa, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Comencem en primer lloc, doncs, escoltant l'opinió de Sergio Santamaría, del Partit Popular de Catalunya.
¿Qué tal? Muy buen día. Sí, yo quería hablar de las relaciones Iglesia-Estado, que son las relaciones, en definitiva, Iglesia-Generalitat de Cataluña, porque al fin y al cabo la Generalitat de Cataluña es Estado. Y creo que tienen que cambiar, sinceramente. La Iglesia, o mejor dicho, las autoridades de la Iglesia en Cataluña no deberían estar al servicio del proceso independentista, como estamos viendo un día sí y otro también. Y eso es muy criticable, porque la misión de la Iglesia, yo modestamente entiendo, y sobre todo de sus autoridades, que debe ser otra. Yo soy especialmente crítico con el Obispado de Gerona, con el Obispado de Solsona, que han hecho importantes proclamas en favor de la existencia de presos políticos que realmente no lo son, porque España es un Estado con una democracia plena, y eso me parece profundamente criticable. Y no solo eso, incluso yo en Gerona, además yo que soy católico practicante, incluso he ido a alguna iglesia, como por ejemplo la parroquia de San José, y he visto como algunas de las personas que colaboran en la comunión con el sacerdote reparten la comunión con el lazo amarillo puesto en la solapa. A mí eso me parece intolerable. La Iglesia no debería prestarse a eso porque, en definitiva, única y exclusivamente se está dirigiendo a una parte de la ciudadanía en Cataluña. Y la Iglesia tiene que tener un mensaje dirigido al conjunto de los catalanes. Hasta que eso no se produzca, hasta que esos cambios no sean revertidos, yo debo manifestar mi nula confianza en las autoridades eclesiásticas. Mire, vengo recorriendo la provincia de Gerona ampliamente, la Girona interior, y solo veo campanarios de iglesias con lazos amarillos, con esteladas, haciendo propaganda precisamente de algo que lo único que ha hecho ha sido fracturar y dividir a la sociedad catalana. Y como comprenderá, yo creo, insisto, que la función de la Iglesia es todo lo contrario. Desde el momento en que ha tomado partido por la causa separatista, ha abandonado a buena parte de catalanes como yo, que, como digo, soy católico practicante, que me siento profundamente defraudado, no con la Iglesia en sí, no quiero tampoco que se confunda mi mensaje, sino con las autoridades de la Iglesia en Cataluña, que, como digo, han preferido, tanto en Montserrat como en Poblet, como en sitios emblemáticos de la Cataluña que todos queremos, ponerse, como digo, única y exclusivamente al lado de una parte de la población de Cataluña. Y eso, la verdad, que no es de recibo.
Marc Lamoa, Partit dels Socialistes de Catalunya.
Més coneguda la posició del Partit Socialista sobre la laïcitat de l'Estat, i igualment també és coneguda la importància social de l'Església tant a Catalunya com a Espanya. Sent conscient de tot això, tenim el convenciment que el president Sánchez prendrà les mesures més beneficioses pel conjunt de la societat en cada moment, en aquesta relació. El que és segur és que som el partit que pretén representar sempre el diàleg i la cohesió social, i per tant mai es prendran decisions sense haver consultat a tots els agents implicats i més tractant-se de mesures i d'esdeveniments de tan alta volada.
Marc Luengo, En Comú Podem.
Des de Catalunya en Comú, com a partit que defensa la laïcitat, treballarem per garantir la igualtat de tracte entre totes les religions. Nosaltres valorem positivament algunes de les propostes que ha fet en aquests últims temps doncs el Papa Francesc, que el qual doncs ha defensat, per exemple, l'obertura doncs de les fronteres per tal de que la gent amb necessitats pugui arribar al nostre país, així com també doncs garantir que totes les persones tinguin els drets bàsics. I pròximament, en la pròxima legislatura, des d'En Comú Podem, el que fem o el que volem fer és, primer de tot, una llei de llibertat ideològica i religiosa i de culte que superi l'actual inequitat entre les conviccions religioses i no religioses i que garanteixi la igualtat de tracte amb totes les religions i el dret a professar-les sense potenciar-ne cap. Així com també tramitar una llei de llibertat de consciència i laïcitat que asseguri la neutralitat ideològica de l'administració, que suposi suprimir les celebracions i la simbologia religiosa de les institucions públiques i la presència de representants públics en actes religiosos i garanteixi la laïcitat dels mitjans de comunicació públics. Bàsicament perquè, com he dit abans, defensem la laïcitat de l'Estat i creiem que totes les religions i totes les confessions i totes les conviccions de la societat han de ser garantides en igualtat de condicions.
Héctor Amalló, Ciutadans.
Desde Ciudadanos siempre hemos sido muy claros, ya lo hemos expresado públicamente en diversas ocasiones, cuáles tienen que ser, desde nuestro punto de vista, las relaciones entre España o el gobierno de España y la Iglesia Católica. En este momento existen unos acuerdos firmados entre la Santa Sede y el gobierno que creemos que tienen que ser respetados, igual que respetamos otros tratados internacionales o cualquier tipo de acuerdo que hayan suscrito otros gobiernos. Ya lo hemos expresado en diversas ocasiones, que nos sentimos muy cómodos con la relación actual entre la Santa Sede y el gobierno de España y por lo tanto creemos que este es el marco que tiene que seguir actualmente y esperamos que así sea.
Montserrat Bassa, Esquerra Republicana de Catalunya.
A l'hora de definir la postura d'Esquerra Republicana pel que fa a la relació entre Església i Estat, estem convençuts que, com el posicionament que sempre hem defensat, cal una separació entre tots dos. En resum, Esquerra Republicana de Catalunya aposta per la laïcitat, sent molt i molt escrupulosa, això sí, amb la defensa de les creences de cadascú, escrupulosa i molt respectuosa. I a partir d'aquest posicionament d'Esquerra, sí que us haig de dir que, com a Montse Bassa, sobretot us parlo des del cor, amb la complicada situació de repressió que estem vivint com a país, i la meva família, com altres directament, doncs voldria agrair el suport i el suport de molta gent d'Església de base que hem tingut, sobretot a les concentracions del Puig i a visites a casa meva, i també el comunicat dels religiosos i religioses que es van pronunciar públicament a favor del dret a decidir abans de la celebració de l'1 d'octubre.
Aquestes han estat les declaracions dels candidats de la demarcació de Girona dels partits en representació al Congrés dels Diputats sobre la relació Església-Estat a motiu de les eleccions generals que es duran a terme el proper diumenge 28 d'abril.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Desitgem a tots els nostres amics oïdors una molt bona Pasqua amb aquesta peça tan coneguda de Gospel o Happy Day, interpretada per David Taylor i Miriam Fools. Bona Pasqua.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Ya está por llegar.
Va a llegar.
Si llegará.
Si llegará.
La luz cambiará.
Cambiará.
Y todo brillará.
Ara fa pocs dies es va publicar l'exhortació apostòlica Crist viu del Papa Francesc. El delegat de joves del Bisbat de Girona, mossèn Jordi Callejón, ens fa el següent comentari. Gràcies, Jordi, per estar amb nosaltres.
Gràcies a tu.
Quan vulguis.
El Papa Francesc acaba de publicar Christus Vivit, Crist viu, una exhortació apostòlica postsinodal referent al sínode passat dels joves i el discerniment vocacional. Una valoració general. És un text bonic, fàcil de llegir, s'entén molt bé, però és bastant llarguet, massa. Anem al gra. El capítol que ens interessa és el setè. Aquest capítol ens parla de la pastoral amb joves, i us he de dir que a mi m'ha encantat. Resumeix clarament el que vivim, i sobretot el que vivim els que treballem en la pastoral de joves. Ens fa un crit d'atenció a no tancar-nos amb els joves que ja tenim, o amb els joves que ens hi sentim més bé. També ens demana que siguem persones referents per als joves, que no els imposem res, que no ens dediquem a coses que allunyen els joves de Jesús, que Jesús mateix sigui el centre de l'acció evangelitzadora. També parla de la pastoral de les escoles, amb els joves, i dona unes línies d'actuació. Parla de la importància de les escoles en la transmissió de la fe, i té tota la raó. On són els joves? A les parròquies? Als grups de confirmació? Els joves són a les escoles, i els agents d'aquestes, d'aquests centres, no poden dimitir de transmetre la fe. En definitiva, un document per a llegir-lo més d'una vegada.
Església viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 21, missa de Pasqua a la catedral de Girona a les 11 del matí, presidida pel nostre bisbe Francesc, en acabar benedicció apostòlica. També aquest diumenge, missa i cant de l'Àngel a l'església del Carme d'Olot a 11:45 del matí. Dilluns de Pasqua, visita pastoral a Sant Pere de Riu, el nostre bisbe Francesc, i presidirà l'Eucaristia a les 12. També us convidem a assistir a la Passió de Vilasacra a 7:45 del vespre a l'església de Sant Esteve i també a assistir a la conferència Campaners i Campanes a Sant Esteve d'en Bas al llarg de la història, que anirà a càrrec, aquesta conferència, de Xavier Pallàs, que és director de l'Escola Municipal d'Olot. Serà a 7:45 del vespre a Cantista, de Sant Esteve d'en Bas. És un dels actes que es porten a terme a motiu dels 900 anys de la dedicació de l'església parroquial. Dimarts que ve, a plec del Vilar, a plec del Santuari de la Mare de Déu del Vilar, amb una missa presidida pel nostre bisbe a 12:45 del migdia. Avancem també altres actes importants de la propera setmana, divendres, dia 26, conferència titulada L'església de Sant Esteve, un cas singular en el romànic català, a càrrec de Jordi Camp, sotdirector del MANAC. És un altre d'aquests actes amb motiu dels 900 anys de la dedicació de l'església parroquial de Sant Esteve d'en Bas. També serà a 7:45 del vespre a Cantista de Sant Esteve d'en Bas, divendres que ve, dia 26. I dissabte que ve, dia 27, a plec de Sant Andreu de Porreres. A les 12, missa i dinar de germanor. En cas de mal temps, es durà a terme al centre cívic de Bianya. Cal recordar que el darrer tram, que és a partir de la Riera, s'ha de fer en 4x4, amb vehicles tot terreny, o bé a peu, que són uns 40 minuts.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.